A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dimecres 7 de gener. Bon dia. El dia que l'Illes Balears Palma Futsal torna a la Lliga regular, rebrà a les 7:30 la visita del Manzanares. En Bernat Nadal al control tècnic. Començar amb les portes d'avui. El Palma Futsal comença la segona volta de la Lliga regular. El conjunt mallorquí, com deien, rebrà a les 7:30 la visita del Manzanares, quart classificat a la classificació. El conjunt de Vadillo està obligat a canviar el xip després de caure a la gran final de la Supercopa d'Espanya.
A todo este cambio de chip y a todos de que en estas dos jornadas de liga pues nos focalicemos en estas dos jornadas de liga y después nos vamos a ir a un parón, que vamos a poder descansar y los jugadores que se van al europeo y al sudamericano, como es el caso de Fabiño y Lucao y Mario con España, pues que lo disfruten y que compitan al máximo nivel y que vivan esa experiencia con sus países, que es impresionante.
Com deia Antonio Vadillo, avui l'equip rep el Manzanares. Dissabte visitarà la pista del Còrdoba i després la competició atura durant un mes. Tot d'una sabrem la darrera hora d'aquest partit que viurem en directe aquí a IB3 Ràdio amb el nostre company Davi Fortesa. En futbol, el Mallorca ja prepara a Son Bibiloni el partit de diumenge a Vallecas. Ho fa amb un contratemps. Avui no s'ha entrenat Manu Morlanes, lesionat. No arribarà a temps per jugar el partit contra el Rayo Vallecano i estaran pendents de l'evolució a veure fins a quan no podrà jugar el migcampista vermell. Per cert, el Rayo Vallecano, pròxim rival del Mallorca, que hi va guanyar per 1-3 al camp del Granada en partit de Copa del Rei. I la UD Eivissa ja han començat els moviments en el mercat d'hivern. Ho ha fet en el capítol de sortides Àlex Gallar, Josep Senyé, Fede Vico i Javier Bellman deixen el club. Avui l'equip també ha entrenat a les ordres de Miguel Álvarez. Diumenge visita el camp del Cartagena, un equip que lluita per ficar-se a la zona de play-off. Analitzarem amb Antoni Torres, amb el nostre expert, amb la UD Eivissa, aquests primers moviments de la direcció esportiva en el capítol de sortides. I a la segona federació, avui tenim un partit. Juga el líder, el Poblense, que visita el camp del Torrent en un partit ajornat. L'equip de Sa Pobla, l'equip de Nòscar Troia, que vol acabar aquesta primera volta en 35 punts.
A día de hoy sigo sin pensarlo. Entiendo que la gente lo piense, entiendo que el club lo piense, que el presidente, pues oye, pueda estar hasta eufórico, porque para eso es presidente. Ya veremos a final de temporada la clasificación donde nos sitúa, pero ni pensamos en ascenso, ni pensamos en playoff, ni pensamos en descenso.
De moment no pensa en res en Òscar Troia. El que és cert és que el Poblense acabarà aquesta primera volta com a líder en solitari i com a campió d'hivern. Aquest partit de l'hora baixa entre el Torrent i el Poblense començarà a les 5 de l'hora baixa. Una i nou minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Au, idò, vinga, començam aquest Esports 3 d'avui, dimecres, dia 7 de gener. Com vos deia, avui juga l'Illes Balears Palma Futsal després de la decepció de la Supercopa d'Espanya, on va caure a la gran final contra el Cartagena. No va poder guanyar el primer títol nacional de la seva història davant la seva afició. Avui toca, la Lliga regular, rep el Manzanares també en el Palau de Somoix, un rival de la zona alta de la classificació. Obrim ja el micròfon, saludam el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Miqui, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Ha anat bé, els Reis, van anar bé.
Sí, van anar bé.
Estàs content?
Sí, clar que sí. Naturalment que sí. Ells hi van ser generosos i, per tant, contents.
I d'abonament si continua aquesta setmana amb un regal en forma de 3 punts per l'Illes Balears Palma Futsal, que juga contra el Manzanares.
Vius, perquè Manzanares és un equip que s'ha reforçat molt,
sí, sí,
en jugadors de l'Inter, del Barça, jugador fins i tot que el Palma ha intentat fitxar i que no ha pogut ser. Per tant, Vius avui 7:30 a Somoix.
Sí, sí, serà un rival complicat, un bon partit que viurem, com diu Antoni, en directe en aquesta casa, com sempre, a IB3 Ràdio, i com sempre, ens contarà tot el que passi damunt el parquet de Somoix el nostre company, en Gavi Fortesa. Gavi, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què tal, com estàs? Això no atura?
No, no, això no atura. Torna el pentasubcampió d'Espanya. És a dir, l'equip que perd totes les finals que juga a Espanya, sigui la competició que sigui, el Palma sempre és el subcampió. I,
sí, de moment en duen 5, no? 5 finals nacionals i 5 perdudes.
És increïble. 2 de Supercopa, 1 de Lliga, 1 de Copa d'Espanya i 1 de Copa del Rei. No hi ha manera, sí. I com que no hi ha manera, és el super penta subcampió, l'equip d'Antonio Vadillo. I com deia en Toni, no serà gens fàcil, eh? Alerta amb aquest Manzanares, que és tercer a la classificació darrere Pozo i Barça. No són tonteries, eh? A la primera volta van acabar empat a 2, allà a la pista del Manzanares, però aquest equip s'ha assentat molt bé a la part alta de la classificació i no serà gens fàcil, i més davant un Palma que, vulguis o no, ara el cop anímic és el primer que s'ha de recuperar, tornar a creure amb la feina i amb el joc de l'equip. I no serà gens fàcil, perquè és un cop dur, aquesta vegada és dur. Jo voldria que haguéssiu vist l'altre dia la cara de José Tirado, perquè, clar, durs a la fi una competició nacional a Cateva, on saps que Somoix pràcticament no guanya ningú, sembla que aquesta vegada sí, i resulta que aquesta vegada tampoc, i el cop ha estat important, el cop anímic ha estat important per aquí, que a més continua tenint baixes, Luan Müller i Barrón són dubte, Lin encara no està massa bé per jugar, Charuto es baixa segura, i aquest equip està arrossegant ara ja una sèrie de problemes, no tan sols anímics, sinó físics, per afrontar una segona volta que comença avui. Veurem com comença aquesta segona volta, perquè prest tornaran una altra vegada les competicions importants. Hem de recordar que el Palma, ara, final de febrer, té l'eliminatòria de quarts de final de la Champions.
Arriba, sí.
I al març arriba la Copa d'Espanya.
Sí, sí, ara hi haurà aquesta aturada que comentava Antonio Vadillo després del partit de dissabte contra el Còrdoba, un mes que servirà per carregar piles als jugadors que no són internacionals i també per recuperar futbolistes, però, com deia en Gavi, a partir d'aquí el calendari sí que serà frenètic, de no aturar, i ja amb coses en joc importantíssimes com són la Copa d'Espanya, que és una de les competicions, Gavi, més importants i que més ganes li fan al club poder guanyar, no?
És la més simbòlica de totes. Sí. La Copa d'Espanya és el gran trofeu del futbol sala espanyol. Està considerada per damunt, inclús, de la Lliga. La Copa d'Espanya és el súmum del futbol sala, i això sí que està entre ses del Palma Futsal, que l'any passat va perdre la final contra el Peníscola d'una manera també dramàtica, no?
Sí, sí, sí.
Bé,
sí, sí.
Això és el que hi ha. En contraposició, podríem dir que avui és un altre dia important per l'entitat, perquè avui Futsal Planet anunciarà els premis dels millors de l'any.
6 nominats, no?
I, curiosament, Palma i Cartagena estan en lluita directa pels millors premis a la jornada d'avui. Sí, sí. El Palma té, com sempre, millor club, millor entrenador,
sí,
com a candidats. Després té dos jugadors, el millor jugador, Fabinho i Lucao, i millor porter, Luan Müller i Denis Cavalcanti, evidentment una temporada entre dos equips, no? I, dit això, el Cartagena, l'equip que li va guanyar l'altre dia al Palma a la Supercopa, també està nominat com a millor club, Duda com a millor entrenador, Chemi com a millor porter i Pablo Ramírez com a millor jugador. És a dir, que veurem si el futbol sala espanyol arrasa també amb aquests prèmits. Encara que jo penso que el premi avui seria guanyar els 3 punts davant el Manzanares i lo de més és xau-xau.
I tant, per recuperar aquestes sensacions. Anem a escoltar el que ha dit Antonio Vadillo, la prèvia d'aquest partit important, aquest primer partit de la segona volta contra el Manzanares. El tècnic avisa del rival, del perill, del rival d'avui, i també diu que l'equip ja està centrat, que ha passat pàgina a la final de la Supercopa d'Espanya i ja ha canviat el xip.
Vamos a ver ahora las caras, ¿no? Cuando hace prácticamente 48 horas estamos aquí jugando una final y intenta cambiar el chip, ¿no? De lo pasado lo único que tenemos que hacer es mejorar, pero cambiar el chip para afrontar lo que nos viene, ¿no? Nos vienen dos partidos ahora ligueros antes del parón del europeo y del sudamericano y es importante que estemos centrados y de sumar puntos porque estamos viendo que la liga regular está muy apretada. A todo este cambio de chip y a todos de que en estas dos jornadas de liga pues nos focalicemos en estas dos jornadas de liga y después nos vamos a ir a un parón que vamos a poder descansar y los jugadores que se van al europeo y al sudamericano, como es el caso de Fabinho y Lucao y Mario con España, pues que lo disfruten y que compitan al máximo nivel y que vivan esa experiencia con sus países, que es impresionante. Han hecho un gran equipo, han fichado jugadores muy importantes, han fichado jugadores de Barça, han fichado jugadores de Inter, han fichado jugadores que nosotros hemos querido fichar y no hemos podido. O sea, es un equipo que ha hecho una gran inversión y lo están haciendo bastante bien, ¿no? Va a ser un partido muy competido, un partido que nos van a poner cosas muy difíciles, un equipo que es muy, muy vertical, que trabaja muy bien la situación de incorporación de portero, tiene jugadores en las bandas que son muy buenos jugadores en situaciones de uno contra uno.
Té un equipàs el Manzanares, serà un partit complicat, serà un partit però bo, serà un partidàs el que viurem. Avui som molts, veurem, Gavi, quina assistència avui veurem en el sí. Palau. L'hora no és molt bona, el dia també és un poc magre, així que no sé com respondrà la gent.
Mitjana entrada, segurament mitjana entrada, han acabat les festes, torna l'horari laborable habitual. Jo no espero massa gent avui a Somos, però bueno, no és la gent que ha de fer dels gols, no. Encara que són importants. Els gols s'han de fer Fabinho, Ravillos i companyia.
I sobretot aconseguir aquesta victòria per recuperar sensacions, perquè si no l'aturada serà llarga, no? Si no se guanyen aquests dos partits, o com a mínim un d'aquests dos que queden abans d'aturar.
Així és, perquè hem de recordar que dissabte n'hi ha un altre. Uh-huh. O sigui que és que lo del calendari del futsal... Per cert, aprofito una qüestió del món del futsal.
Digues.
Perquè aquesta Supercopa i un partit de Lliga disputat ahir entre Santa Coloma i Jaén ha esclatat, hi ha clubs que han esclatat contra el nivell arbitral. Alerta, que estan començant a sortir coses del tipus equips relacionats amb la Federació Espanyola per un costat, equips que estaven relacionats amb la Lliga Nacional de Futbol Sala per un altre, els arbitratges estan sent un poc complicats. Peníscola l'altre dia, el seu entrenador de Valladares, va donar una lliçó a la roda de premsa espectacular, i Casas, ahir, el tècnic de l'Indústria de Santa Coloma, també va fer llarg.
Ja, què vol dir? Que deixen caure que hi ha mangarrufa, no?
Que seriosos amb l'arbitratge.
Que deixen caure, que hi ha mangarrufes?
Més o manco. Uh-huh. Més o manco. Que hi ha clubs afavorits per la Federació Espanyola, tots aquells que estaven més a favor de lo que era la Lliga Nacional de Futbol Sala, estan patint arbitratges...
Entre ells el Palma, no? El Palma sempre va estar del costat de la Lliga, no?
Efectivament. Uh-huh. Efectivament. L'altre dia el Palma, evidentment, no va perdre la Supercopa per als àrbitres, però el nivell arbitral va ser terrorífic. I si no, que li demanin al tècnic del Peníscola, o ahir, en partit de Lliga, al tècnic de l'Indústria Santa Coloma.
Idò, veurem cap on van els tirs. Esperem que avui la dupla arbitral que xiuli a Son Moll estigui encertada i no pugui influir en el marcador ni cap un costat ni cap a l'altre. Res, Gavi, a partir de les 7:30 t'escoltam des de Son Moll, eh?
Allà hi serem.
Molt bé, Gavi Fortesa, mos contarà tot el que passi en aquest primer partit de la segona volta de l'Illes Balears Palma Futsal, que rep la visita del Manzanares. Com deia en Gavi, Toni, s'espera una entrada fluixet avui, eh?
Sí, mitja entrada, segurament. Demà veurem si la gent finalment s'anima. Avui que també hi ha tres partits més.
Interessant.
Barça-Movistar, eh? Barça-Movistar-Inter. Un bon partit, Peñíscola Alzira i Cartagena-Noia. Aquests són els tres partits més, a més del Palma Futsal Manzanares, que se disputaran avui hora baixa. El Palma Futsal, com dic, avui i dissabte contra el Córdoba, necessita fer aquests 6 punts, si vol.
Per anar saturada de tranquil·litat, també.
Part alta, acabant aquesta part alta de la classificació, que crec que és exigent.
Sí, s'ha de ser exigent amb l'equip, veurement si tira per amunt el conjunt d'Antonio Badillo i veurem com ha anat després d'aquesta derrota a la Supercopa d'Espanya, com respon la plantilla del conjunt mallorquí. Avui, 1:20, feia la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornant per parlar del Mallorca, que ja prepara el partit contra el Rayo Vallecano i ho fa amb un lesionat, amb Manu Morlanes.
IB3 Ràdio, informació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Una i 23 minuts, continuem en directe a Esports 3 a migdia, IB3 Ràdio, el Mallorca, que ja prepara el partit de diumenge a les 2 contra el Rayo Vallecano a l'estadi de Vallecas. Avui l'equip s'ha entrenat 15 minuts, portes obertes per mitjans de comunicació i no hem vist, ara tot d'un número contra Antoni Fuster, a Manu Morlanes, el migcampista, que es troba lesionat i s'ha exercitat el gimnàs. Tot d'una sabrem aquesta darrera hora de l'entrenament, per cert, el Rayo Vallecano, que arribarà amb menys descans en el partit de diumenge contra el Mallorca, però ho farà amb l'alegria d'haver-se classificat per la pròxima eliminatòria de la Copa del Rei, el conjunt madrileny, que va guanyar per 1-3 ahir a Los Cármenes contra el Granada de la segona divisió del futbol espanyol. Per tant, el Rayo Vallecano, rival del Mallorca, que continua endavant al torneig del CAO. Anem a escoltar el que ha dit el tècnic del conjunt madrileny del Rayo Vallecano del partit de diumenge contra el Mallorca, contra el conjunt de Jagoba Arrasate. Diu que el seu equip arriba bé en aquesta cita de diumenge a les 2 a l'estadi de Vallecas.
El Granada, entiendo que igual que nosotros, vive y subsiste a través de la competición doméstica, pero en la competición doméstica vas a llegar mejor preparado, en este caso nosotros, al partido del Mallorca, si tú consigues ganar en Granada. Siempre es importante ganar porque alimenta, porque te llena de confianza para lo que viene, y para nosotros el partido de mañana es, aparte de que es un estímulo importante la Copa, sino porque estamos necesitados de victorias y iremos a por ello.
I d'aquesta victòria important del conjunt de Vallecas contra el Granada a la Copa del Rei. Au, idò, vinga, anem a saber aquesta darrera hora de l'entrenament del Mallorca. Avui s'ha exercitat el conjunt de Iago Barrasate a Son Bibiloni. Manu Morlanes no s'ha entrenat, es troba lesionat, no arriba en el partit de Vallecas, en el partit de diumenge a les dues del migdia, i veurem si també es perdrà els altres partits que venen ara, que serà contra l'Atlètic Club de Bilbao a l'estadi de Son Moix, i també contra l'Atlètic de Madrid en el Metropolitano. Per tant, dos partits que es podria perdre més Manu Morlanes si no recupera temps d'aquesta lesió, que es perdrà segur el partit contra el Rayo Vallecano. Anem a parlar una miqueta d'aquest partit de diumenge i també del Mallorca, de la derrota contra el Girona i de les sensacions que va deixar el conjunt de Iagoba Arrasate en un mal partit davant la seva afició. Saludam a un dels nostres comentaristes, que fa temps que no l'escoltam, en Pau Cendrós. Pau, com estàs? Bon dia.
Com estàs? Bon dia.
Molt bé, i tu?
Va bé.
Ha anat bé les festes, els Reis, tot,
bé,
no?
Ha anat tot bé. Encara estic de ressaca, però ha anat bé.
Encara?
Encara de ressaca?
Sí, hem de ressacar tots aquests dies.
No,
encara,
idò.
Ara està com a massa.
Ara ve Sant Antoni i Sant Sebastià.
Sí, mira, tornem a enganxar.
Això no és natural,
Sí, però bueno, si és de festa, va bé.
Clar que sí, són per coses bones. Pau, ràpidament, què te va aparèixer el Mallorca contra el Girona? I més que res, ja més enllà del partit, les sensacions que va deixar el conjunt de Arrasate en un partit que era fonamental per pregar un cop damunt la taula, per tirar per amunt, per posar-se 6 punts del descens, no hi va haver manera i va caure.
Sí, bueno, el que tu dius, que era un partit fonamental, no? I el que volem veure és una reacció, un equip que sigui propositiu, que vulgui guanyar, i no ho veiem. Fa temps que estem esperant això, i la veritat és que no ho veiem en el camp. És veritat que jo n'he xerrat molt a totes les retransmissions, i sempre ho dic, no? Jo me fa falta molta competència interna, jo crec que és vital. Jo crec que hi ha jugadors que no estan en el seu millor nivell, ni prou per si, i és el que necessitem, que tots estiguin a tope, i per lo menos que demostrin que volen guanyar. Això és lo que volen veure, no, de Montescamp.
Uh-huh. Ho parlàvem a la tertúlia de dilluns amb en Tomàs i amb en Damic, que sembla que ara mateix Iago Barrasate només compta en 13-14 futbolistes, no? Ho dic per lo de la competència interna que tu comentes, que pot ser que hi hagi jugadors que estan relaxats, no? Que tenen el puesto molt segur.
Això és el tema. Que, no sé, jo fa temps que vaig aquest mal en el Mallorca, no? Jo crec que hi ha jugadors, hi ha posicions que saben que el que hi ha darrere ell no compta per l'entrenador, i malament no compti. Jo hi ha moltes vegades que un ratet de la banqueta fa pensar en el jugador, i si no ho fa xerrant tan bé, jo, o diguent-li que vol meter, jo mostro-li imatges de lo que vols i de lo que tu necessites d'ell, i no t'ho dona, moltes vegades, maldament no creguis en salt de jugador, estan entrenant amb tu cada dia, i una oportunitat mai saps si serà bona o valenta, no només per ell, sinó per salt de jugador que posa les hores dretes, no?
Jo no sé si començar a apuntar un poc també Iago Barrasate, que és, en teoria, la persona que sabrà dirigir, no?, aquest equip, que les coses van anar molt bé la primera volta de la temporada passada, però ara fa un any...
Ho va dir que del partit, que la seva obligació és treure rendiment en els futbolistes, i estava fotut perquè no ho està aconseguint.
Estem parlant de 17 punts la primera volta, de la segona volta de la temporada passada, sumat en el 18 ara mateix d'ara, són 35 punts. És a dir, són poc a punt, no? I el que comentaves tu, començar a deixar també titulars gent que... No, que sol ser titular a la banqueta, et veure que sí, però també n'hem parlat moltes de vegades en aquesta falta de qualitat, no? D'una plantilla que té 14-15 jugadors, però que possiblement li falten jugadors de més qualitat a la banqueta.
Està clar, però bueno, també és el que xerram, no? El Jambi fer a jugar bé, sí. Això és tema. Sí, és que el Jambi jugar bé...
Això
el
mateix. Fer... Per això no, apuntava per això mateix. Un poc ja en el míster, també, no?
Sí, bueno, en el míster i en el final i en els jugadors també, no? És veritat que han passat coses tot aquest estiu i un guany que no són agradables, i has de conduir aquesta situació, i en el final és que tothom posi el seu braç i tothom posi el seu cop perquè el Mallorca surti endavant. El que és veritat que estem veient, i jo sempre ho he dit, en el final moltes vegades tu pots perdre, però si tu perds i veus el equip amb ganes, amb ràbia, amb ganes de fer-ho bé, que se deixa la pell, moltes vegades te'n vas amb la sensació que és el teu equip i de no aquesta sensació que mos dona que sí, que el Mallorca juga dins casa seva, però és que deixa que el contrari dugui totalment el partit, que la situació li pot anar bé, però no contra el Girona. Contra el Girona era un partit que el Mallorca havia de sortir la primera part a ferrar i xapar, a mossegar, com jo he dit sempre, no? I això és el que me falta, jo, un poc d'aquest mossegar i no, millor no jugar tan bé, però que sabeu que tenim ganes.
Sí, falta intensitat, també. També ho comentàvem dilluns. Això pot ser també que l'equip s'hagi desconnectat un poc de l'entrenador o una certa part de la plantilla, que s'ha desconnectat una mica i de Montesterrent allò se nota i ho fa amb aquesta forma, se nota amb manca d'intensitat. Pot passar això, no ho sé.
Jo crec que no. És molt complicat. Al final hem de ser clars. Això és un equip, però som 25 persones i 25 jugadors que se juguen un futur, també, sí, cadascú és seu, eh?
Sí.
Està més clar que s'aigua, i no és que jugui bé o malament segons l'entrenador. L'entrenador juga, està, i a lo millor tu fas una mala temporada i l'any que ve, pues, a lo millor és que no t'en contractes tu, també.
Està clar,
també hem de veure això, els jugadors han d'anar.
Tenim el teu pa, també, està claríssim.
Això mateix, has d'estar en el 100%, i el que és vera que hem d'exigir més a jugadors que els han vist. No els hem d'exigir perquè no han vist un nivell alt. O sigui, han vist jugadors que poden donar un nivell alt i hem d'exigir aquest nivell perquè al final és el que necessita el Mallorca, no? Està clar.
Sí. Que t'anava a dir, ja, perquè va, Pau, està obligat a fitxar el Mallorca en aquest mercat d'hivern. No hi ha si fitxar, perquè no sé quins jugadors pot dur, però sí que s'ha de fer feina de valent per intentar-ho, com a mínim, no?
Jo crec que sí, no? Jo crec que s'ha de... Algo de fitxar, no? Algo per lo que xerram, no? De moure savis pera, com diuen, no? De que hi hagi un pot de competència interna, que se li poden sobre dretes, i si ha de sortir qualcú perquè en té un altre, al final...
Quina posició posis per davant, tu, s'haurà de reforçar-se, perquè no vendran 7 jugadors, que vendran un o dos.
No, està clar, jo crec que al final una banda segur, una banda, i a lo millor un davanter... Perquè laterals és que en tenim. El problema és que jo m'ho fico molt amb els laterals, en final, estat lateral, i és una posició que sempre Mafeo i Mójica, que són dos jugadors que han fet un nivellasso en el Mallorca, que han fet partidassos, que han estat a nivell molt alt durant molt de temps, i ara els veiem que no apareixen ells.
De tornar a recuperar.
Necessitem
futbolistes d'aquests.
Això mateix. Això que són els el nivell mig que t'apuja tot a nivell de la plantilla. En el final, te fa bons a uns altres, també, no?
Sí.
Com veus el partit de Vallecas? Què intueixes?
Complicat. Que és el Rayo, ja en solitat, que és un equip que m'agrada molt. Fa molta feina damunt del rival, sempre troba com fer-li mal al rival. Ho vam veure contra el Barça, contra el Madrid. Sempre és un equip que fa feina damunt el que pot fer mal al rival i que ell sempre ho troba. I és un partit complicat, és un camp complicat i el que et dic, no? Estem ja no és treure, que sí que hem de treure punts, perquè al final estem en una situació que hem de treure punts, però un tema més de sensacions, de veure un equip que doni la cara per l'escut i que se deixi la pell, i després sortiran o no sortiran. Però aquest mossegar i aquest ferrar i xapar ho necessitem.
Idò, veurem què passa diumenge a Vallecas, perquè després també el calendari se posa costa amunt. Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid, mare meva, quin berenar, eh?
Sí. Havien de passar aquests 5 partits o 6 que eren el que nosaltres havíem de, en principi, d'agafar punts i no ho han fet del tot, i ara mos venen al final...
Curves! Si no guanyes el rival directe, li hauràs de guanyar que en el principi deies que no hi havia manera.
Almenys treure punts.
Clar que sí.
Veurem
què passa, diumenge les dues. Pau, com sempre, gràcies. Okay.
Vinga,
descansa. Adéu, vagi bé.
Una
ferrada ben forta. Tenim sorteig de Copa del Rei. Toni Fuster, ja tenim els emparellaments. El Rayo Vallecano, el pròxim rival del Mallorca, que jugarà contra l'Alavés. A Mendizorroza serà un d'aquests emparellaments de la Copa del Rei, però en tenim més, no?
El Deportivo, que va eliminar el Real Mallorca. Li ha tocat l'Atlètic de Madrid. El Racing de Santander, la grossa de Nadal, rebrà el Barça.
Mira,
a Bos Campos d'Esport de Sardinero.
Bon partit,
el líder de la segona divisió.
Bon partit.
Que rebrà el Barça. En el Calor Belmonte, una altra grossa.
Albacete
Real Madrid.
Ah, mira, molt bé.
A León, Cultural Leonesa Athletic Club de Bilbao. I els altres emparellaments, Burgos València, Betis Elche, Reial Societat Atlético Osasuna i el partit que has comentat, Deportivo Alavés Rayo Vallecano. Són el vuitens de final, també eliminatòria a partit únic.
I demà, nou entrenament del Mallorca, ho he comentat jo ràpidament, amb Manu Morlanés, no arribarà a Vallecas i veurem l'evolució fins a quin partit no podrà comptar amb ell. A veure, Barrasate.
En una lesió que, en principi, el que ha de fer és possiblement descansar pel que fa referència en el terreny de joc, però sí que pot continuar la seva feina en el tema de gimnàs i de més, però haurà d'aturar de moment, perquè si és una lesió de doctor, lògicament, necessitarà un temps de descans, un temps de teràpia, de recuperació.
Au, idò, veurem què passa i veurem aquesta lesió de Manu Morlanes fins on arriba el migcampista del Mallorca, que no podrà jugar el partit contra el Rayo Vallecano a l'estadi de Vallecas. Res, fem una nova aturada per la publicitat, la darrera, i parlant també d'un equip que no passa un bon moment, però ja hi ha hagut moviments en el mercat d'hivern. De moment el Mallorca no se mou, però l'U d'Eivissa sí que ja s'ha mogut en el capítol de sortides. Fins a 4 jugadors ja no tornaran a vestir la camiseta del conjunt blau cel. Una aturada i parlant de tot això.
I de tres ràdios, una.
TV3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. TV3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Bon vespre, Balears. Comencem a Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Una i 38 minuts, moment per parlar una miqueta de l'U d'Eivissa, perquè ja han començat els primers moviments. En el mercat d'hivern se demanava que el club reaccionés a la mala situació de l'equip. De moment, Miguel Álvarez continua a la banqueta, no ha estat destituint. Amadeo té paciència amb el tècnic de Jaén, però sí que han sortit ja quatre futbolistes, en Josep Senyé, en Àlex Gallar, en Fede Vico i també en Javi Bellman, han deixat ja la disciplina del conjunt eivissenc, que m'agradaria saber l'opinió del nostre expert a l'U d'Eivissa, d'Antoni Torres. Toni, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs? Tens fred?
Pues molt bé,
fred
per Eivissa,
no?
Per tots i molt bé.
Molt bé, molt bé, així m'agrada. Què t'anava a dir? Ja han començat el moviment, no sé, una valoració que te va semblar quan van sortir aquests quatre noms que ja no vestiran més la camiseta de l'Eivissa?
Bueno, jo crec que era una notícia esperada ja, perquè el diumenge passat ja no es va comptar amb ells. I en què se'ls va veure pescar i anant a seure junts i sortint inclús de la zona de vestuaris per veure el partit, eren jugadors que més o menys ja sabia que no seguirien, i juntant aquests quatre en els tres que havien sortit antes, pues estan parlant de set jugadors que han abandonat la disciplina del club, i jo tinc encara els meus dubtes de que no n'hi hagi algun més.
Va, és revolució, no?
Sí, no, jo
no
crec
molt,
que la situació...
No és massa, però, sí.
No, jo no crec que siga massa. Jo crec que la situació actual del club es convulsa, és a dir, tant a nivell esportiu sobretot, perquè l'equip ja veiem on està, i sobretot jo crec que es volen prendre moltes decisions en molt poc temps i en una situació complicada, però a partir d'aquí hi havia jugadors i hi ha hagut noms de gent que s'ha dut en sous, costant diners, costant sobretot jugadors que tenien molta qualitat en teoria i que aquí no han aparegut. Aquí tot el que ha sortit, Gallar és un jugador que ha dut aquí 16 anys i l'ha... 16 anys, vull dir, l'any passat ja no va ser un millor nivell, enguany pràcticament no ha aparegut, Senyé, que era un jugador que havia de marcar diferències, ha jugat molt poc i molts de dies està lesionat, Federico pràcticament no ha participat en res. Entonces, quan un equip està així, és molt complicat i que se tenen que prendre medides, les medides es té que obrir el mercat i treure jugadors antes de fitxar-ne, i bueno, ara hi haurà que esperar que acertin en el que vagin a incorporar, perquè la situació deportiva de l'equip és dolenta i sobretot en el calendari que ve per davant és molt preocupant.
Molta paciència, Amadeu, amb en Miguel Álvarez, no? Està apostant 100% per la seva continuïtat. No sé si és un missatge cap als futbolistes, però no és habitual que en Amadeu Salvo, després de només guanyar un partit del darrers 10 o un partit del 10 que ha dirigit a l'UD Eivissa, encara mantengui a l'entrenador.
Bueno, jo el que sí tinc clar que crec que hi ha la direcció esportiva i Amadeu Salvo, sobretot, que la cara visible, se n'ha donat compte que el problema no és l'entrenador. Sí. Jo és que, sincerament... A un entrenador que el dugues ara amb una plantilla que no saps a qui es quedarà, que no saps, se'n va, no saps a qui entrarà, és un risc molt important. Jo crec que ha optat per un entrenador per dar-li, jo crec que hasta cert punt, continuïtat, però la continuïtat sabem tots que depèn dels resultats i els resultats ja són molt dolents. Però sí, és veritat que en l'aposta que volen fer ara i en el que volen incorporar pareix ser que es vol comptar amb Miguel Álvarez com a entrenador. Jo estic convençut que els problemes d'aquest Eivissa no ve per part de l'entrenador. Ve per part de la planificació esportiva i del que s'ha fitxat a principi de temporada, que un any més és un cúmul d'errors i de planificació espantós.
Ha estat molt dolenta. Ja per acabar, Toni, com veus el partit de diumenge contra el Cartagena, un equip que lluita per ficar-se en play-off, i ja no només el partit, el que comentaves tu, el calendari per tremolar que se li presenta a l'UD Eivissa també.
Sí, no, és a dir, el partit d'altra volta és transcendental, perquè cada dia les distàncies aniran creixent quan no vagis sumant. I jo la sensació que em dona que, per exemple, el diumenge passat jo crec que l'Eivissa no va fer el pitjor partit que ha fet enguany, no, va fer un bon partit contra un bon rival. El que passa que el rival, quan el partit l'iguales, la claredat individual et marca diferències, ho veiem estar en primera divisió, no, això. I aquest dia l'Eudense
la definició, no? L'UD Eivissa en va tenir dues, no la va saber transformar, i l'Eudense va arribar una vegada i prenent dins.
I la varen fer.
Sí, sí.
Sí, això és el tema de futbol. A partir d'aquí, pues jo crec que és un partit molt difícil contra un rival també de la temporada passada i que té una bona dinàmica i que té bons jugadors, i jo tinc que veure que aquest equip tingui la fortalesa mental suficient per, jo crec que si el resultat li va mínimament bé, que aguanti un empat, que sàpiga aguantar una miqueta el partit, pot anar creixent conforme passi el partit, però també estic completament convençut de que com se li dona malament de dades que es posi per darrere en el marcador, en la situació anímica que té el club ara i així com està l'equip, li serà molt, molt difícil dar-li la volta. Espero que m'equivoqui,
que sí,
que fem un bon partit i que puguem sumar punts.
Esperen que sí, serà un mes de gener, entre el mercat d'hivern i el calendari que li espera l'UD Eivissa, serà un mes, ja han estat moguts els anteriors, però serà un mes frenètic per Can Misses, eh? Veurem què passa.
Sí, no, és complicat perquè, el que parlaves, després de Cartagena ve Múrcia, han d'anar a Tarragona, després de Tarragona ve l'Atlètic de Madrid ve, vull dir... I segueix, perquè llavors el Sabadell també.
Sí, sí.
Fa por. I sobretot la necessitat de sumar això mateix, vengues primer o vengues darrer.
Ara ja tots els punts són urgents de sumar, perquè ja estan descent l'equip amb 20 punts només aquesta temporada. Toni, gràcies, veurem què passa, estarem en contacte perquè hi haurà més moviment, segur.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, una ferrada forta, Toni Torres. I Toni Fuster, avui tenim partit de segona federació.
Sí, el Poblense juga contra el Torrent a València. partit que començarà a les 5 del capvespre. El Poblense ha viatjat avui de matí, s'ha concentrat, dinen en aquesta hora, sí. I a les 3 i mitja aproximadament...
Partiran cap al seran... Torrent, no?
Sí, seran Mero Manco, arribaran cap a Torrent, que està apropat també de l'aeroport, per disputar partit de la jornada 15, que va ser
per ajornat. Per molt del mal temps se va...
Sí, l'alerta meteorològica, que va impedir que el Poblense pogués viatjar a Torrent.
El Poblense, que ja és campió d'hivern, a falta d'aquest partit, però que si guanya podria acabar fins i tot la primera volta en 5 punts de distància respecte al segon, que és el Reus, però també hem de recordar que avui juga el Barça Atlètic el seu partit contra el València, bé, el Barça Atlètic, que també lluita per aquestes primeres posicions. Óscar Troya és l'entrenador del Poblense.
Sí, con ganas ya de jugarlo, ¿no? Al final es un partido que no pudimos jugar en su día por el tema meteorológico y bueno, con ganas ya de afrontar ese último partido de la misma manera de siempre, con energía, con ganas de ganar, sabiendo la dificultad del rival y nada, con una sensación muy buena después de haber empezado también este 2026.
I tan bones sensacions, tan bones sensacions. Avui, a les 5, començarà aquest partit entre el Torrent i el Poblense, darrere de la primera volta pel conjunt d'Òscar Troya.
Supercopa d'Espanya.
Avui el Barça Athletic Club, a les 8.
A les 8 del vespre i demà el Madrid Atlètic de Madrid.
Dirigit per Mateu Busquets Ferrer, per l'àrbitre mallorquí al partit.
Internacional, 32 anys complits, i ja internacional, i l'han enviat cap a Lleida.
Està d'enhorabona. Toni Fuster, gràcies.
Vinga, fins més tard.
Vinga, fins més tard. 1:46.
A IB3 Ràdio, Esports 3. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Avui, de música de motivació, música com cada dimecres de la nostra secció Corquetopers, Anna Marta Sampas, primer Corquetopers de l'any 2026. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Miqui.
Com estàs? Com han anat les festes?
Bé, bé, bé. He hagut de sortir a córrer després de tant de menjar.
Has tingut temps de fer qualque cursa o no?
Cursa no. Varen xerrar abans de... Bé, just abans d'acabar l'any, el dia 31 de Sant Silvestre, ja varen xerrar amb Antoni Fuster i d'aquestes d'inici no n'he fet ni per acabar ni per començar, però n'he fet de la meva manera. Cursa no, però sortir a córrer sí, sempre.
I doncs ara tens temps perquè acabant de començar l'any 2026 i avui, on li peguem, de quina cursa parlam?
I de partim cap a Sa Pobla, perquè dissabte hi ha una cita, que és un clàssic també, ja les curses populars. Xerram avui de Sa Llego, de Sa Pobla, dissabte, i a més, és que n'hi ha per tothom, per més petits, a l'hora que vulguis. Bé, mos ho contarà millor regidor d'esports de Sa Pobla, en Guillem Crespí, aquí saludant ja a l'altre costat. Guillem, com estàs? Bon dia.
Bon dia i bon any nou a tothom.
Igualment.
Bé, estem bé. Preparant ja el que és la llego d'aquest 2026 i, bueno, anant preparant cosetes perquè, te dic, caigà i et sus també la festa de Sant Antoni i també bé, se caigà la primera cursa popular de l'any, que coincidi sempre en la llego.
Sí, començau ja bé a les totes amb aquest programa de festes on veiem precisament la cursa, forma part del programa de festes ja a Sant Antoni i és un poc s'inici d'any en el que estàveu acostumats des de fa moltíssim, perquè de quina edició xerram que és enguany ja, se llego?
La primera edició va ser el 83. Ostres. I després 2021 i 22 no se va fer per tema Covid, per tant crec que enguany serà la 43 en edició de la llego.
Ja n'hi ha.
Sí. S'han fet molt de quilòmetres i molt de letres i participants ja ha hagut a Sa Llego. Que ha anat variant i cada any, bueno, darrers anys hem anat introduint cosetes noves i, bueno, per intentar que adaptar-la també un poquet a totes les edats i a tot tipus de gent.
Clar, això t'anava a demanar. No sé si en els inicis ja hi havia fins a tres opcions. Bé, unes que després més petits, que dins d'aquesta cursa Sa Llego Minyons n'hi ha per triar de totes les edats, però després a la cursa ja principal la pot fer a hora baixa o a vespre, perquè ja se nocturna i sa que partirà a partir de les 4, no?
Exacte, sí. Vam... Se llego tota la vida, sé que parteix a les 4 i quart, que són un 8 quilòmetres, que és la cursa que se va fer des del primer any, que ha anat canviant, ha recorregut el mateix, però sí que ha anat canviant l'ubicació de sortida i arribada, perquè clar, hi ha hagut un moment que van començar 100, 200, i ara ja parlant de 2.000, 2.000, i busca de participants, i per tema de seguretat se va canviar això, però recorregut el mateix. Que era 4, 4. Però el ver que fa de 10 anys que ja, però això també amb en Miquel Capó Soler, que és el corredor i l'Eta, i també que treballa en el Ajuntament de la Pobla, ja vam anar introduint coses com el Sallego Minyona, que li dèiem, que el Sallego per més petits, perquè clar, el Sallego gran ha de tenir 16 anys, i vam introduir aquesta Sallego Minyona, en diferents edats, i el nom de Caparot, de Sagrosso, sí. Prendega, i que, bueno, n'hi ha, crec que són de 6 diferents, en distàncies diferents, des dels més petits, en cotxets, fins a 15 anys, i van començar amb aquesta, deu fer 10 o 11 anys, i després també vam introduir, ja que això se va fer durant una època, que era el Sallego també, els 4 i 4, però ho podia fer caminant, Sallego caminada, que hi ha nosaltres, i se pot fer a partir... També surten els darrers de tot, de les 4 i 4. Primer surten els que ho van fer corrents, i després surten aquests. I ara serà el quart any que vam fer la Sallego nocturna, que ara mateix ha recorregut, i comença a les 7, i bueno, és una Sallego un poc diferent, de fosca, també amb tema de dimonis i d'aquí de la Pobla, i amb foc i això, i bueno, és una altra manera de, de poder viure la carrera de Sallego d'una altra manera. N'hi ha que les corren totes dues, sí? Les 4 i 4 i les 7, i bueno, són diferents opcions que donant, perquè vull dir, avui en dia que tothom la pot fer, sí. De ser manera, des d'un any o 0 anys, serà que tinguis.
Sí, sí, a més, com vos hi poseu pres, vos hi poseu pres, perquè ja després de dinar ja a partir de les 3 en sa Sallego pels més petits, i fins al vespre, perquè se nocturna. M'ho vull quedar en aquesta, perquè sé que menys edicions d'ui, és la més nova, diguéssim, no? Supos que poc a poc la gent la va coneixent, i també, no sé quin atractiu pot tenir, que digui, per acabar triant aquesta, que surta a les 7, perquè clar, se complica un poc, és obligatori, com és lògic, un llum davantera, no?, per poder fer circuit, i però no sé si té aquest atractiu, ara així com ho contava, jo m'anava imaginant, perquè no ho he vist, amb els dimonis i el foc, no? Deu ser molt, molt, molt guapa de veure, també.
Sí, és bé que quan la vam crear va un poc de polèmica, perquè si doncs hi havia gent a sa carrera bona, i no, ha anat bé, i és bé que és una carrera que nova, que la gent va provant, i també és bé que a tots els carrers de la Pobla per aquí on se disputa la cursa, posàvem uns llums vermells, i després també un poals en foc, i crec és una manera, ja que tenim la carretera i hi ha la protecció civil, això, doncs aprofitant per poder fer aquesta altra cursa d'una manera un poc diferent al vespre, en frontal, i també amb elements santantonians, com és el foc i això, i bueno, i de poc a poc cada vegada va entrar més gent, més participants.
Sí, deies que va començar amb un poc de polèmica, però ho trobo una bona idea també per això que deies de no massificar, no? Perquè cada any ha crescut, si són ja 41 edicions, crec que has dit una xifra d'unes 2.000 persones, i que millor, no?, que poder triar, sí, sí. I tenir una mica més organitzat també, i que hi acabi que va més gent encara.
Sí, d'això se va fer un poc per això. Clar. Primer per fer-la diferent, i també perquè potser el volum de gent que corre, clar, hi ha vegades per tema de també de seguretat, l'espai d'esquiar, i implica també un tema, pues, se va optar també per donar aquesta altra possibilitat amb un atractiu diferent, que és el vespre, i el mateix recorregut igual, ben igual, i bueno, i te dic, a poc la gent que ho prova repeteix, i cada vegada hi salva més gent que participa en aquesta cursa nocturna, de la Sallego nocturna.
I gent, per la gent que no hi ha participat mai a la Sallego, que està atents, avui és dimecres, això és dissabte, recordam, a la Pobla, en sortir del parc de Can Cirera, recorregut, deies, no són exactament, no arriba a les 8 quilòmetres, són 7.700 i sí, poc metres. Sí. Quin tipus de recorregut és? Per qui mos escolti no. Ara bueno. A la ràdio i digui, ja, però com és? És d'aquests que hi ha desnivell, és fàcil, com és?
És asfalt, és molt planer. Llevat de que posis un poc d'un torrentó, però és un recorregut planer, on hi pica un poc a cap, però és un de nivell molt poc de metres.
Se pot fer. No és excusa, aquesta pujadeta, no?
No és una excusa. A més, la pot fer a ritme que vol, i sempre la vol fer caminant, gent que la va en cotxet. Hi ha moltes opcions per fer-la, no és una... Crec que és una carrera, com t'he dit, com que és molt planera, sol ràpida, perquè la gent que surt davant sol córrer aviat i... Però ja t'ho dic, no tots són professionals. Ja. És a dir, que és un curs popular, des primer i darrer se duen el mateix obsequi, que és un plat de fang i un sac de patates. Per tant, no és excusa cadascú per fer el ritme que vulgui.
Ostres, això tots els que la completin s'enduen aquests obsequis?
Bueno, antes de completar-la, perquè quan venen a recollir dorsal
ja s'enduen
un plat de fang i un sac de patates que és producte nostre.
Que bé, no, sí, sí.
Poble, sí. Sí, no, sí. I molta gent que també passa més gust d'estat de patates que no corre de moltes vegades.
I en pensant després com les cuinarà, no? Si fregides, si no fort, per recuperar l'energia.
Com vulguin.
Clar. I m'agrada l'atenció també, ara anirem també pels més petits, que n'hi ha per totes les edats, ja ho comentaves abans un poc per damunt, però m'agrada molt l'atenció, en el Miqui Tous, que està aquí en jo, li ha agradat també aquesta opció de... mira, si faig la de les 4, després me puc quedar allà amb una hora baixa, tarder o entre llegos, que és això, amb DJs i de tot.
Sí. Bueno, sí, ara fa 2 anys vam introduir això de tardeo i, bueno, és una manera també de fer temps i també se fa un poc de fogueronet allà, perquè també és una època que sol fer fred.
Sí.
I res, hi ha aquesta opció també de poder-ho fer i posar un poquet de música ambient i ja per torrar, i això és una altra manera, també una funció també molt santantonià.
I d'altre, però el Miqui, perquè d'allà...
És una bona idea, una bona idea, sí, sí.
Home, se converteix en part de Can Cirera, no un pot en el punt neuràlgic, perquè és la sortida i l'arribada també, no, Miqui?
Sí,
i tot
també...
se concentra allà, clar.
Sí, també és una sort poder per l'espai això, de tenir sort i arribar allà mateix. També el tema logístic molt dur, molt estalvia molta feina i que fa, i després ja se concentra l'habituallament, està reo, va a un moment i fer el que és, i bueno, sí, és una altra manera de començar les festes, també no tot és esport, però bueno, de mesclar esport també en gastronomia i cultura nostra Santa Antoniana.
Totalment, no? Sí. I de dissabte se cita se llego a la Pobla, pels més petits ja ho dèiem a partir de les 3, ja haurà ambient per allà, a partir de 0 anys poden anar amb els carretons, ja ho deies,
i fins als
15. I ja per acabar, inscripcions, si poden inscriure encara, ja tens.
Sí, se poden inscriure fins al mateix dia, ara hi té xip, i després a partir de dissabte també ja mateix a Can Cirera Prim, fins una altra banda de la cursa també se poden fer inscripcions in situ.
Que bé, i doncs ja ho sabeu, per qui escoltau aquesta secció avui, Corca Topers.
Un dissabte ben complet, eh?
Els postres, amb un dissabte que pots anar allà a dinar.
Pots anar a la Pobla al migdia i ja no surt d'allà fins al vespre.
Exacte.
No, i després del vespre ja corre fort, que s'emplaça, per tant, estic convidats, no?
Que bé, que bé.
Com us morireu.
Sí, té molt bona pinta. Gràcies, Guillem Crespí, regidor d'Esports.
Gràcies, Guillem.
Una ferrada, que vagi molt bé.
Igualment, adéu.
I d'hora cita aquest dissabte a la Pobla, un dia ben complet d'esport, de diversió, de gastronomia, absolutament de tot.
I a més, bé, per aquest propòsit, no? que ja deixarem de xerrar de Nadal, però és veritat que és propòsit que s'ha fet tanta gent per acabar l'any i començar-ho fent esport, i doncs no hi ha excusa. Dissabte, se llego de la Pobla.
I bueno, dureu un sac de patates.
Exacte.
Eh? Vinga, gràcies, Marta. Un minutet i mig per arribar a les 2 del migdia. Hem d'anar ja tancant. Recordeu que avui a Herba Baixa tenim futbol sala de primera divisió. La primera jornada de la segona volta comença. La segona volta el conjunt d'Antonio Vadillo rebrà la visita del Manzanares, quart classificat. El Palau d'Esports de Son Moix necessita sumar els 3 punts al conjunt mallorquí després de perdre la Supercopa d'Espanya i tirar per amunt. A la classificació a les 7:30 començarà aquest partit, com sempre, en directe per IB3 Ràdio, amb la narració del nostre company Gavi Fortes. A segons per arribar a les 2, nosaltres acabem aquí, ja ho sabeu, tornem, com sempre, demà a partir de la 1:05 del migdia amb més Esports 3. Acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu.
See, I ain't tryna hurt you, baby. No, 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 I just wanna work you, baby. Yo, yo, see, I ain't tryna hurt you, baby. No, 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 I just wanna work you, baby.